És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Els moments Vinoteca de la plaça Mercat d'Olot i els moments Pibernat, del celler Pibernat, que es troba al polígon Les Mates, també d'Olot. És moment de parlar de bon producte i de gran qualitat. Sempre en aquesta hora del migdia, aquí a la ràdio, parlem de tot el que trobem doncs, en aquests establiments. Però parlem de vins, parlem de caves, de xampanys, de moltes coses. Però de conserves n'hem parlat poc. Miquel Fluvià, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Ara fa molt de temps que no estem parlant de conserves.
No, els dies van passant, és a dir, de temes n'hi ha molts i les conserves han quedat una mica així,
sí,
bueno, oblidades.
Allunyades del programa.
El germanet petit.
Sí,
no?
què els hi passa a les conserves? I mira que són bones, eh? I ara amb aquest temps que tothom, doncs, surt a fora i allò que portes el menjar fet, a vegades que te'n vas de pícnic per dir alguna cosa, doncs
correcte.
Una bona conserva és una cosa...
És una bona solució per sortir fora i no haver de cuinar, no, si no tens foc, doncs moltes vegades doncs, també ho tens solucionat, bueno, que és una gran solució. I moltes vegades també, a part de que últimament no n'hem parlat, és un producte que una mica, doncs, que... també denostat, no? que ha perdut una mica el glamour que hauria de tenir.
Mm-hmm.
Perquè si recordem tots a la nostra infància o en molts moments, la conserva ha tingut doncs una connotació molt positiva, una connotació familiar i de cosa ben feta. Per què? Perquè és allò, les mares, les àvies, és a dir, la gent que, les persones que hem tingut al costat que han estat a la cuina, allò la conserva casolana, no? Allò que et sobrava una mica de producte, que tenies producte de qualitat, i dius, ostres, no el podem consumir tot de cop, no? L'hem de conservar d'alguna manera. Doncs, bueno, les conserves eren el gran aliat, no?
Doncs sí.
I es feien productes, bueno, i es continuen fent, productes de gran qualitat, i la conserva, doncs, té aquella connotació de conservar aquell producte bo que tens, aquell producte fresc, aquell producte de temporada, i conservar-lo d'una manera que no perdi propietats i a posteriori doncs el puguis consumir i disfrutar-lo, no?
Mm-hmm.
Això és la seva gran part positiva, però a vegades hi ha el cantó negatiu, que és el que ha fet mal i és el que acaba guanyant, que és la gran indústria alimentària. La gran indústria alimentària, amb unes connotacions totalment diferents, doncs han anat doncs als costos a no conservar el producte, sinó a vendre. A vendre i el mínim cost possible, no? Per obtenir, per magnificar el benefici al màxim, no?
Yeah.
I això el que ha acabat portant és que la conserva, quan vas amb aquesta mentalitat, doncs acaba baixant la qualitat, no? I d'aquell producte, la conserva, que hauria de tenir doncs aquesta connotació de producte de qualitat i craic, jo vull una conserva, diguis, ostres, la conserva, és a dir, tens aquella idea de que allò no acaba de funcionar bé. I això és culpa de la indústria alimentària, és culpa de voler fer diners d'una manera totalment irresponsable i sense estimar el producte i sense estimar realment el que estàs fent i només prioritzant només el diner, no?
Això vol dir que la qualitat que, per exemple, trobàvem abans, per dir una cosa, o que es podia trobar abans, no es troba ara, sí.
Igualment, és a dir, les conserves tradicionals fetes a casa, les mares i les àvies i els pares i els avis també, no? Tothom que s'estima una mica el producte i s'estima la cuina ho continua fent tan bé ara com fa 100 anys i fa 300 anys, no? Es continua fent exactament igual. I també, a dintre, però ja no hauríem de treure la paraula indústria, no? Les conserves més amb una connotació més, doncs, de producció en cadena, doncs, més de marxar, doncs, de la família, del casolà, no?
Uh-huh.
Aquests petits obradors doncs, que fan conserves, al final ho estan fent amb la mateixa idea i la mateixa connotació, no?, de tenir un producte de qualitat i aquest producte de qualitat, doncs, conservar-lo i treure una bona conserva, no? Al final estàs fent el mateix que es feia a casa, però amb un petit obrador. Evidentment, això, la qualitat continua igual i l'esperit és exactament el mateix. El problema està quan volem fer milers i milers i milers de conserves a un cost baix. Evidentment, aquí es perd l'esperit, es perd el producte i es perd absolutament tot. I això, no sé si m'he explicat bé, això és el que fa que tinguem una percepció de la conserva una mica esbiaixada, no? Perquè quan pensem en conserves, pensem en aquesta gran indústria, no? I no pensem, doncs, en aquest obrador petit, en aquesta conserva casolana, aquestes produccions més baixes, en què realment, doncs, el producte sí que existeix i és qualitat. Això, vull dir, això al final és el que estem fent nosaltres, això és el que estem fent a Pi Bernat, el nostre obrador que tenim allà al costat del celler, a les Tries, doncs estem fent produccions petites de conserves, no?, preservant el producte i amb un producte de gran i gran qualitat, no? Per exemple, ara fa temps que no en parlem, ara hem tret diferents conserves noves. Una, no sé si en van parlar, hem tret una marca d'arròs, és a dir, és una...
D'arròs, dius?
Sí, una marca d'arròs, és a dir, seria el sofregit, sí. per fer un arròs, no?
Bé, d'això en vam parlar una vegada, però sí. No sé si ara n'heu tret una altra de nova.
Sí, sí, bueno, hem tret una nova recepta, no? I bàsicament és facilitar el fet de fer un arròs, doncs, bàsicament amb el tema de temps. És a dir, quan tu fas un arròs, on te dediques més temps és a fer el sofregit, no? Si un cop si tens, això se'n diu la marca, no?, la marca de l'arròs.
Ja, ja, ja.
Doncs, si tu tens, doncs, el sofregit fet, un arròs, doncs, parlat de pals, per dir cosa, es cou amb 17-20 minuts, és el temps que necessites per fer un arròs. En 17-20 minuts pots fer un arròs. Per què? Perquè tota una feina ja anterior ja l'has fet, que te l'ha fet l'obrador, te l'ha fet Pi Bernat, no? La qualitat de l'arròs que acabaràs fent, com si te'l fessis tu, vull dir, al final aquella conserva no porta cap conservant, no porta cap additiu, és ben bé el sofregit mateix que tu hauries fet ficat a dins d'un pot, no? Això es pot aconseguir a través d'un aparell, que se'n diu un autoclau, que és un esterilitzador de pots, d'aliments, no? El pot a nivell naturalment, doncs, agafa el buit i a través d'una temperatura durant un temps determinat es maten tots els microorganismes, bactèries i qualsevol, doncs, patogen que hi pugui haver, doncs, a dins del pot. Com que el pot queda tancat al buit, és impossible que hi penetri absolutament res i allò, és a dir, en teoria, pràcticament, seria etern, no? Sempre quan el pot estigués en condicions i no hi pogués entrar res, doncs...
Allò duraria bé.
Allò duraria anys i anys i anys. N'hem parlat alguna vegada, no?, de que s'han trobat conserves de la Primera Guerra Mundial i que encara estaven perfectes, no? I fins i tot podríem arribar a dir que estaven millors que no fessis les fessis ara, perquè sobretot...
Imagina't, si... m'estic menjant un calamar de la Primera Guerra Mundial.
Sí, no, i si porten oli d'oliva, l'oli d'oliva té la particularitat que amb el pas dels anys li va donant gust al producte que hi ha a dins la llauna, no? Però bé, això és un altre tema que algun dia en podem parlar, també. Però al final... productes nous. I vosaltres, el producte que hem tret ara aquests moments, que precisament el vàrem poder degustar fa no sé què deu fer, fa 10 dies, 10-15 dies, que vàrem fer un tast de vins del Priorat al celler Pi Bernat,
sí.
I a dintre el tast, com que també l'has d'acompanyar amb alguna cosa de menjar, provaven uns vins del Priorat, uns vins potents del celler Vidalba, vàrem acompanyar amb un estofat de vedella. Amb un estofat de vedella que, com a primícia, el vàrem donar a provar, doncs, a la gent que va venir, doncs, a fer el tast. Realment estic content perquè va agradar molt i molt, i és el gran exemple del que hauria de ser una conserva. El gran exemple del que hauria de ser una conserva, perquè és un estofat de vedella feta amb vedella de guaiú. Però vedella de guaiú no era una vedella de guaiú, qualsevol vedella de guaiú de l'Empordà. és a dir, vedella de proximitat, no? A l'Empordà, per l'Avà, doncs, tenim un petit productor que ja fa anys, uh-huh, abans del Covid, va començar, doncs, a criar vedelles de la raça japonesa, la raça de Wagyu, i aquesta vedella, doncs, es va comercialitzant, i llavors hi ha parts de la vedella que costen més, doncs, de poder comercialitzar. Per dir una cosa, el llom alt, el filet, això sí, es ven de seguida, no? Això ja està vengut. Però clar, hi ha parts de la vedella que costa una miqueta més de sortir, que són les que normalment, ja tradicionalment, doncs, amb la vedella que tenim aquí, la vedella frisona, doncs, són les que es fan els estofats, no? Que és una... l'estofat no deixa de ser un guisat en què està molt d'estona fent el xup-xup, no? I aquestes carns, que són una miqueta més dures, doncs acaben amorosint i acabes tenint un producte de gran qualitat i molt bo, no?
És una vedella de bon fer, per dir-ho així.
Sí, però esclar, quina és la gran diferència que hi ha entre la vedella que estem acostumats aquí, la vedella de tota la vida, la vedella frisona, amb un estofat de vedella feta amb vedella de guaiú? Aquesta és el gran descobriment, és el que hem trobat ara, és una... Això, quan vàrem començar, va ser una prova, dir, a veure com sortirà això, perquè no és ni tradicional ni és habitual fer estofat de vedella en guaiú, no? Els japonesos, quan utilitzen el guaiú, doncs ells no tenen la tradició de la cuina catalana, evidentment, i no fan estofats de guaiú. És una cosa que...
Clar.
Estranya, no? Aquí ens pot semblar més o menys normal. Ah, bueno, estofat de vedella, de guaiú, vale. Bueno, la cosa és estranya, no? No és habitual. Què és el resultat? Quin és? Espectacular. És un estofat de vedella... Esclar, el guaiú és una carn que té una infiltració de carn de grassa molt important. Uh-huh. És allò que en diuen, suposo que algú ha vist, que la carn, quan fas un filet o un tall de vedella de guaiú, no és de color vermelló, sinó que és un color rosat, blanquinós, sí, perquè és tota aquella infiltració de grassa, doncs, que hi ha al mig de la carn. Esclar, aquesta vedella, quan li fas un estofat, amb aquesta infiltració de grassa que té... És supermalosa, és una vedella que es fon sola a la boca, malosa, a més, amb un gust intens, potent, realment un dels millors estofats de vedella que pots arribar a menjar, no? Vull dir, realment és espectacular. Un gran producte. Doncs això és el gran exemple de l'aprofitament, doncs, d'un aliment de qualitat, de preservar totes les seves característiques i sense afegir absolutament res, vull dir, perquè, com explicava abans, vull dir, això, l'elaboració de la recepta és un sistema totalment tradicional, es fa amb unes olles, la vedella va fent la xup-xup, s'envasa dins del pot de conserva i res més. Es fa l'esterilització i un cop te'l menges no t'estàs ingerint ni un conservant, ni un additiu, absolutament res. És el mateix que cuinis la vedella i te la mengis ara en aquest moment, uh-huh, com que cuinis la vedella i te la mengis d'aquí 4 mesos, exactament, el resultat serà exactament el mateix.
Però clar, una conserva, per exemple, de sofregit, per dir-ho així d'alguna manera, d'arròs, vindrà amb un pot més petit la vedella, o com la veneu, o com la teniu?
Nosaltres ho venem el mateix pot, perquè el pot que nosaltres fem servir és un pot que hi queben 280 grams de producte.
És per una persona, diguéssim.
És per una persona. Són dosis individuals.
D'acord,
és a dir, que és tan senzill com això. Som dos pots.
D'acord. No, perquè ara estava pensant, clar, però allò és molt petit. Sí, potser no hi cap gaire, i clar, per dues persones un pot...
No, home, dues persones... Bueno, és una ració per partir per dos i que acaba convertint una tapa per cadascun, no? Mm-hmm. Però, és a dir, una ració d'aquestes a nivell individual, és a dir, 280 grams de producte és producte, eh? Vull dir que quedes satisfet i és més que suficient i necessari, i fins i tot gent que menja poc et dirà que és excessiu. Mm-hmm. Vull dir que, però esclar, això també és
depèn de la persona,
depèn, no? De la persona. És de difícil mesura i d'això.
I si és tan bona?
Esclar, ja no es fa curta, val més que n'hi hagi i que no diguis, ostres, se m'ha fet curta això, no?
I que... Molt bé, per un costat tenim la vedella de Guaiú, que és una de les conserves que teniu noves, no? Sí. També ara.
Sí, aquesta seria la gran novetat, que en aquest moment encara no la tenim, és a dir, la tenim ja elaborada, està en procés doncs, d'analítica per poder-hi posar tots els paràmetres a les faixes, és a dir, el que és l'etiquetatge encara no existeix en el mercat, que és qüestió de dies que tinguem aquest etiquetatge, però més perquè és un tema de legal. No?
Vull dir que és a dir, que si anem a comprar encara no la trobarem.
Encara no la trobarem, és a dir...
A la venda.
A la venda. Hem d'esperar 10 dies.
Molt bé.
En 10 dies doncs, ja la tindrem doncs, a disposició doncs, de tothom, no?
Uh-huh. Però per una altra banda has dit que també hi havíeu fet un sofregit nou per l'arròs, no?
Sí, bueno, això és el que he parlat abans, és un sofregit, bàsicament és per facilitar doncs, el tema doncs, de fer la paella, no? Vull dir que és a dir, ha deixat de ser una excusa allò de dir no tinc res per menjar i tinc mitja hora per cuinar. Doncs si tens mitja hora per cuinar, fem una paella, no? Perquè, i encara et sobrarà temps. Encara et sobrarà temps per parar la taula i fer alguna cosa més. És el gran avantatge doncs, del sofregit. És a dir, nosaltres, com deia abans, és la feina que porta més estona quan fas una paella, no? Que és tot el sofregit, nosaltres fem el sofregit i a més bàsicament és per fer un sofregit d'un arròs de peix o mar i muntanya, no? Perquè porta sípia i porta una cosa molt important que és la melsa de la sípia, que és el que li dona doncs, la potència clar. I el gust, perquè diguis, carai, aquí hi ha un fondo, hi ha un fondo que fa que l'arròs realment doncs, agafi gust i acabi sent doncs, una paella doncs, de qualitat i gustosa.
Aquestes podríem dir són les noves conserves Pibernat, però vosaltres també afegiu al gran ventall de conserves que teniu, a part de les de Pibernat, d'altres que aneu a buscar llocs, a diferents llocs.
Correcte.
O a diferents punts, en aquest cas de l'estat espanyol, perquè heu anat fins a la Dossa, no?
Correcte, és a dir, nosaltres de conserves de verdures no fem res, pràcticament res, és a dir, bàsicament tot el que anem fent nosaltres són cuinats, per exemple, amb verdures doncs, fem un estofat de llenties, no?
Sí.
Que també porta pastanaga, patata i ben les llenties, que és un... però això no deixa de ser un guisat, no? Però verdures pròpiament dites no ho treballem i moltes van dir, ostres, és un producte que necessitem i és un dels grans allò, estocs de rebost que tots hauríem de tenir a casa i molts tenim a casa, no? Que és aquell moment de necessitat que tens. És a dir, tornem a anar amb el tema de l'arròs, no? Són coses que es poden fer, que són fàcils de fer, però a vegades et falta el temps, no? I diu, és que vull menjar una verdura, no?
Sí.
Una cosa ben, ben sana, no? Tots en sabem fer de verdura, no? Però a vegades falta temps, no? I que te la donguin bona tallada i semicuita, doncs realment és una gran avantatge, no? I això on t'ho has d'aconseguir? Doncs és anar amb la mateixa mentalitat. Aquesta tradició de fer les verdures i conservar-les, a tot arreu doncs, hi havia cases que es feia. I llavors, a l'Odossa hi ha un obrador que guarda encara avui dia guarda tota la tradició doncs de l'abans, no? De l'abans, fins i tot arribant a l'extrem de que fins i tot el propietari de l'obrador amb els seus 80 i pico d'anys, encara continua al front de l'establiment, és la persona que et ve a rebre, és la persona que t'ho explicarà, és la persona que ho controla tot i amb els seus 80 i pico d'anys continua vetllant perquè allò es faci de la manera que es feia sempre i realment amb aquest concepte de bon producte, o bon producte, per què és bon producte? Perquè a l'Odossa hi ha els camps de les millors hortes que es poden tenir a l'estat espanyol, no? Tots hem sentit parlar dels espàrrecs. Els espàrrecs de l'Odossa són famosos mundialment, no? Doncs els camps d'aquests espàrrecs són propietat de l'obrador aquest. D'aquest obrador, doncs, té els seus propis camps d'espàrrecs i ells mateixos cullen els espàrrecs i automàticament, després de collir, se'n van al pot de conserva. Com, i què hi posen al pot de conserva? Espàrrecs. Espàrrecs i espàrrecs, res més. És a dir, ni conservants, ni additius, ni absolutament res. Mm-hmm. Tal com s'han de fer les coses, els pebrots de Lodosa, famosos mundialment. També, pebrot de Lodosa, que fins i tot el mes de setembre tenen una festa, la festa del pebrot, que a la plaça Major es donen pebrots per tothom, els pebrots aquests...
És una festa de pebrots.
Sí, és una festa de pebrots. Es coven els pebrots al forn de carbó, es pelen a mà... I és el gran acompanyament que això ha tingut ramificacions per sobretot al País Basc i en moltes zones que quan vas a menjar un xuletón et posen uns pebrots doncs, d'acompanyament doncs, cuits al carbó. Doncs l'origen del pebrot aquest, l'origen d'aquest pebrot està a Lodosa, tant a la d'això, a la plantació... amb el producte, com també a la conservació en pots de conserva i la manera d'elaborar-los amb el carbó, no? Doncs una de les conserves extraordinàries que hi ha doncs són aquests pebrots, ja cuits al carbó, ja pelats, només és qüestió d'agafar-los, escalfar-los una miqueta i acompanyar qualsevol carn, no? Mm. Realment un producte extraordinari, evidentment, sempre el mateix, sense conservant, sense additiu, sense cap afegitor de cap tipus. I fins i tot a les coses més prosaiques, com serien les verdures, no? Les manestres de verdures, doncs pots de patata pastanaga, pèsol, a dins d'un pot, i mires els ingredients, què porta això d'aquí? Doncs no porta res més que això, la patata, la pastanaga, el pèsol i res més, no? Allò esterilitzat, està el fer l'esterilització, el producte queda ja pràcticament cuit, només cal escalfar-ho, i és una manera doncs, de menjar verdures d'una manera fàcil i t'estuvies tota la feina pesadeta doncs, de pelar patates i pelar pastanagues i tallar-les i ja ho tens fet. Totalment sa i d'una qualitat extraordinària, no? O per dir una altra cosa, els préssecs, no? Tots hem vist els préssecs en conserva, els préssecs amb almíbar.
Sencers.
Sencers, evidentment. Sí, sencers, pelats, evidentment, alguna vegada em pregunta algú, porten pinyol? Tots els préssecs porten pinyol. És a dir, és un producte natural. És a dir, quan tu agafes un préssec i el peles, el pinyol queda dins.
Sí, no, clar.
Doncs vull dir, és a dir, si vols treure el pinyol, els has de partir per la meitat. Per això a vegades hi ha préssecs amb almíbar, en conserva, doncs que no hi ha, que són mitats, perquè els hi treuen el pinyol. En aquest cas no, aquest cas tal com es feien tradicionalment, és a dir, la tradició familiar que hi ha de la conserva del préssec és fer els sencers. És a dir, normalment a les famílies en una casa no es tenien ni màquines ni artilugis doncs, per poder tallar el préssec i treure pinyol, no? Normalment la tradició sempre és quan hi havia la temporada del préssec, hi havia molts de préssecs i els havies de conservar d'alguna manera, doncs es feien això, es pelaven i es posaven en conserva totalment sencers. És el que fan doncs aquí a Lodosa i tenim uns préssecs d'extraordinària qualitat, doncs en pot de conserva, doncs hi ha pots grans, pots petits, bueno, en fi, que un gran producte per conservar també la fruita, no? Que d'això. O la salsa de tomata, no? Pots de salsa de tomata, quin ingredient dins aquell pot que hi ha? Doncs tomata com trinxada, sí, perquè salsa... és tomata trinxada, salsa, vull dir que per fer qualsevol cuinat doncs ja tens la salsa de tomata bona i feta, no has de fer absolutament res, no? Ja tens el producte base doncs per poder elaborar els teus cuinats amb tomates acabades de collir i de gran qualitat. És a dir, diuen de tomates n'hi ha tot l'any, sí, de tot l'any, doncs a dins de càmeres i que no tenen gust de res. Al final, ells quan elaboren la tomata, en l'època de la tomata, doncs es cullen les tomates i es fan les conserves de tomata. Tenen més gust i més qualitat aquesta conserva de tomata que no pas tomates al, al moment que no toquen i collides a través d'invernaderos artificialment i que se'ls hi provoca el color de manera induïda i sense, sense els processos naturals de la biologia, no?
I que... Sí, sí. Bueno, veig que no n'hem parlat gaire de les conserves fins a aquest moment, fins avui, una altra vegada, però veig que heu afegit moltes coses i que conserves en trobarem moltíssimes també al celler Pi Bernat i naturalment aquí a la Vinoteca també.
Correcte.
Avui hem parlat sobretot d'aquesta vedella que d'aquí a pocs dies posareu ja a la venda. També hem parlat d'aquest sofregit de l'arròs i hem parlat també d'aquestes conserves de la dossa, que són doncs una meravella. Els preus són assequibles o què?
Totalment assequibles, és a dir, estem parlant de que, és a dir, ara els preus són variats, però dir, parlo de memòria, un pot de salsa de tomata pot valguer no arriba als 2 euros, una menestra de verdures també se'n va sobre els 3-4 euros, vull dir, bueno, preus totalment competitius i amb referència del producte, no? Per dir una cosa, la vedella de Guaiú, evidentment, sortirà a un preu lleugerament superior a una vedella frisona, és a dir, un estofat de vedella d'aquí, el pot de conserva pot sortir per uns, no arriba a 8 euros, i el de vedella de Guaiú s'anirà als 12-14 euros, no? Però, només per ficar un exemple i per veure les coses com van, una vedella frisona, des de que neix el vedellet i s'engreixa i es porta a l'escorxador, pot passar un any. És a dir, un any o menys d'un any, doncs tens ja la vedella a punt per portar a l'escorxador. Uh-huh. Una vedella de Guaiú, en el mateix procés, necessites per portar a l'escorxador de dos anys i mig a tres anys. És a dir, amb això sol, clar, ja t'indica de per què la vedella de Guaiú és una miqueta més cara que la vedella frisona. És un tema de costos. A part d'això, de que l'alimentació és més cara, perquè no pot portar la mateixa alimentació, han de portar, la Guaiú ha de portar una alimentació molt més equilibrada i amb afegitons sobretot de productes d'oli, doncs perquè la infiltració de la grassa sigui la que ha de ser. És a dir, se li ha de portar doncs una mena d'alimentació orientada una alimentació molt grassa, doncs perquè també la infiltració sigui l'adequada i sortir un producte extraordinari.
Molt bé, doncs mira, parlant de tot això, se'ns ha obert la gana en aquesta hora del migdia i es posaria molt bé una vedella amb unes verdures de la dossa, tu. Seria la combinació perfecta.
O uns pebrots.
O uns pebrots. Molt bé, Miquel, deixem-ho aquí i tornem la setmana vinent. Només cal dir bon profit.
Bon profit.
Que vagi ja, molt bé.
Vagi bé, a reveure.
Coneixes Pi Bernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pi Bernat, tu tries.